Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La celebració del Dia del Llibre i la Rosa es desvincula per primer cop de Sant Jordi arran del coronavirus. Llibreters i floristes han acordat canviar aquesta festa pel 23 de juliol, malgrat que la iniciativa també suma detractors. Entre aquests hi ha la responsable de la llibreria Macondo, Estefania Basolo.
No ens agrada, primer de tot, perquè és el 23 de juliol, farà una calor horrorosa. Sí, t'assegures que no plou, però farà una calor horrorosa. No sé si encara tindrem un estat normal per poder fer aquest tipus de festa al carrer, tan multitudinària com sol ser, que no sé si seria tan multitudinària, però entenc que sí que hi hauria gent. No sé si la gent està pensant en vacances. No... Vull dir, jo crec que és massa agosarat.
Alguns establiments, com la Llar del Llibre, ja han obert la possibilitat de demanar llibres online i portar-los a domicili. El mateix que es plantegen fer els floristes el 23 d'abril, malgrat que no creuen que la facturació sigui igual que un Sant Jordi normal. Sergi González és responsable de Garciflors.
I entre un i l'altre, no crec que faci un de gros. Jo crec que el que compri la Rosa ara potser no la comprarà després, i n'hi ha molta gent que no la comprarà perquè la voldrà comprar després. I encara és més, és que clar, això canvia cada dia tant. Qui et diu que potser... no deixen fer festes fins d'aquí 6 mesos, no? I ja arriba el gener, ja a febrer, diu, pues mira, pues si en abril queden, saps? No, és que no se sap. Però sí que és veritat que la intenció hi és, de poder-ho celebrar.
Tot plegat, mentre segueixen arribant bones notícies del Taulí, en les últimes 24 hores s'han disparat les altes per coronavirus en un centenar, sumant ja 830 persones que han superat la malaltia des de l'inici de la pandèmia. Així mateix també baixen els pacients hospitalitzats a planta en una desena i els ingressats a la unitat de cures intensives en dos. Per contra, des d'ahir han perdut la vida 7 persones per aquest virus a la ciutat. Tot i aquestes bones tendències, la pandèmia ha obligat a suspendre les vacances en pau, un programa que cada estiu porta a Sabadell una quinzena de refugiats saragüís per oferir-los un parèntesi de les dures condicions del desert. La decisió s'ha pres arran de les restriccions aèries, però també com a mesura preventiva, com apunta el president de Sabadell Acull Infants Saragüís, Adam Prat.
Tinduf és una població d'Algèria. Els campaments sí que hi ha casos, però els campaments, de moment, a dia d'avui, no s'han donat casos. Sí que sabem que estan confinades les famílies i que no poden viatjar entre wilayas, els campaments.
Aquestes i altres notícies us les explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures suaus que es mantenen respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Esperem avui la presència d'alguns núvols a l'est del país, a punts del litoral i prelitoral, sobretot del sud del territori. Núvols que a estones seran una miqueta més trencats i, en canvi, la resta en general s'imposarà el sol amb alguns núvols alts i mitjans que aniran creuant durant tota la jornada. Avui les temperatures podran pujar una miqueta, sobretot a les comarques des de la meitat oest, on esperem que l'ambient sigui més assolellat, valors que en general se situaran entre els 18 i els 23 graus. De cara a demà tindrem un dia també amb la presència d'alguns núvols alts i mitjans arreu, de nou amb núvols baixos al litoral i al prelitoral, més abundants a primera hora del matí, fins i tot no es descarta alguna gotellada, algun plogim als dos extrems del sector, però al centre del dia seran força trencats per de nou tornar a augmentar de cara al final de la jornada. Demà les temperatures a primera hora seran semblants, però al centre del dia podran pujar una miqueta més a les comarques de l'interior. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, tranquil·litat absoluta, el conjunt de la xarxa viària catalana també era més propera a Sabadell arran de les restriccions de l'estat d'alarma i, com sempre, recordem que a través de la frontera només poden circular els transports de mercaderies. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El pròxim dijous, dia 23 d'abril, per primer cop en molts anys, no se celebrarà la festa de Sant Jordi, la festa dels llibres i de la rosa. El coronavirus ha obligat a posposar aquesta diada fins al 23 de juliol, data acordada entre el govern català i el gremi de llibreters. Tot i això, des d'algunes llibreries sabadellenques no estan d'acord en celebrar Sant Jordi a l'estiu i demanen a la població que no deixi de fer comandes als seus comerços de proximitat per evitar d'aquesta manera una crisi econòmica de proporcions devastadores. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els carrers de les ciutats d'arreu de Catalunya es quedaran orfes d'un 23 d'abril sense Sant Jordi. I és que per molt tristos que estiguin els clients, més ho estan els llibreters. La diada suposava fins a un 50% dels ingressos anuals d'alguns comerços i enguany veuen que per molt que es posposi, el gruix de vendes se'ls escapa de les mans. Tot i això, alguns llibreters han trobat maneres de reinventar-se. Ho explica Estefania Abasolo, llibretera de la llibreria Macondo de Sabadell.
Hem demanat l'ajuda per el cese d'activitat. I bueno, estem agafant comandes per poder-les servir, ja que gent pues, ens vol ajudar i per que les puguin venir a buscar després de quan tot passi.
La nova data escollida per celebrar Sant Jordi és el 23 de juliol, en ple estiu. Respecte a aquesta diada hi ha diversitat d'opinions. Des de la Llar del Llibre, Joan Fàbregas defensa que Sant Jordi se celebrarà el dia que toqui.
És que aquest Sant Jordi, a nivell oficial, a nivell de gremi i a nivell de la Generalitat no hi és, no es fa. El dia 23 no és Sant Jordi. Bueno, sí que és Sant Jordi, no és la festa del llibre. Perdó, que es confon una cosa amb l'altra. El dia 23 és Sant Jordi, perquè Sant Jordi això no canvia, però no és la festa del llibre. La festa del llibre serà el 23 de juliol. Per tant, el dia 23, teòricament, serà un dia normal.
En canvi, des del Libreria de la Plata, Cecília Picún es mostra en contra de celebrar la diada el 23 de juliol per les següents raons.
Yo creo que el 23 de julio no vamos a estar, según como vienen todos los corredores sanitarios, como viene todo el evolucionando la salida del confinamiento y el tratamiento de esta pandemia.
Una posició que també secunden des de la llibreria Macondo. Les dues llibreteres preferirien que la diada se celebrés de cara a l'octubre o al novembre que ve. En tot cas, des de totes aquestes llibreries fan una crida que la gent segueixi comprant llibres el pròxim 23 d'abril i durant tot el confinament a través de les seves pàgines web o de plataformes que han anat sorgint aquests dies, com per exemple la web llibreriesobertes.cat.
Els floristes de Sabadell estan dividits davant d'aquesta celebració d'aquí una setmana de la Diada de Sant Jordi. Un bon gruix dels artistes florals no vendran roses aquest any, mentre que alguns altres floristes han optat per treballar amb la persiana baixada i enviar les roses a domicili. De fet, el gremi de floristes de Sabadell està en converses amb els taxistes de la ciutat per aconseguir que els donin un cop de mà per repartir aquests obsequis. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda. Sí, de fet, alguns floristes sabadellencs han treballat en part durant la fase més relaxada de l'estat d'alarma per fer repartiment de flors per aniversaris o en cas d'enterraments. Per això han decidit mantenir-se actius i celebrar en part la Diada de Sant Jordi garantint totes les mesures de seguretat. Una jornada que pel president del Gremi de Floristes de Sabadell i responsable de Garciflors, Sergi González, no aconseguirà de ben segur les xifres de vendes d'anys anteriors.
D'un Sant Jordi a l'altre, doncs, poden variar una mica les xifres, no?, però més o menys cada any tenim més o menys les mateixes empreses, els mateixos clients, sabem la venda de la botiga, sabem la venda que tenim per empreses i associacions, i llavors més o menys doncs, compres una quantitat que aquest any no serà ni una desena part pràcticament, o sigui, calculem que vendrem un 10% del que és el Sant Jordi, potser un 20%, ja t'ho diré quan acabi, no? però és una loteria això.
Per González, aquestes xifres no s'assoliran ni sumant les vendes que es puguin fer la diada prevista pel 23 de juliol. En qualsevol cas, des de la floristeria del barri de Nostra Llar han decidit fer un donatiu a la Creu Roja amb la recaptació que ens aconsegueixi per la diada. De fet, Carlota Segalà, de la floristeria Carlota Segalà, considera que la diada sempre és imprevisible, però que aquest any encara ho serà més. Ara bé, Segalà assenyala que el transport públic a domicili farà que aquest any la rosa sigui més cara, però assegura que és important seguir treballant.
I uns altres hem decidit pues, que et portem la rosa de Sant Jordi a casa. Perquè com que s'ha de donar l'oportunitat que et pugui arribar una rosa, encara que sigui en un moment que tots estem confinats, jo sempre dic el mateix, nosaltres portem alegria a les cases, no? I sembla que ens convé molt, que ho necessitem molt.
Això sí, els floristes consultats per Ràdio Sabadell demanen que els encàrrecs de les roses de Sant Jordi es facin aquest any abans del dilluns vinent, dia 20 d'abril.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm
Us avançàvem en titulars. Les altes de pacients que han superat el coronavirus a Sabadell s'enfilen. En les últimes 24 hores, fins a 99 persones han estat donades d'alta per part del Taulí, incloses aquelles que estaven sent tractades de forma domiciliària. Aquesta xifra és pràcticament una vuitena part de les altes acumulades des que va començar la pandèmia. De moment, els pacients que es troben a l'Hotel Verdi són els mateixos que ahir dimecres, 79, sense que hi hagi hagut cap canvi. Dues persones han abandonat la unitat de cures intensives, on en queden encara 53, mentre que a planta en queden 294 persones, 8 menys respecte al dimecres d'aquesta setmana. Amb aquests números, el total de persones amb Covid-19 que es troben en instal·lacions del Taulí, 426, representen 2/3 del màxim que es va assolir el dia 3 d'abril, quan es va arribar a les 638. Per contra, 7 persones han perdut la vida aquest últim dia a causa del coronavirus. El nombre de morts per coronavirus arreu de l'Estat avui ha repuntat tímidament, amb 551 defuncions en només 24 hores. Contràriament, el nombre de contagis diaris ha baixat. 5.183 persones han donat positiu a la prova de coronavirus en les últimes hores. D'aquesta manera s'evidencia la tendència del ritme de contagis que ha baixat lleugerament a nivell percentual respecte a dimecres, que ha passat d'un creixement del 2,95% al 2,92%. En la roda de premsa diària, Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, ha posat en relleu la quantitat de tests que s'estan realitzant a Espanya aquesta setmana.
La información que hemos recibido hoy de los responsables de que en las últimas semanas se están realizando por encima de las 40.000 PCRs en España. Algunas de ellas son PCRs que se repiten para descartar casos que una vez han superado los síntomas hay que reincorporarlos a la vida social, pero la gran mayoría son en nuevos casos sospechosos.
Simón també ha explicat que dels més de 5.000 contagis confirmats en les últimes hores, més de 1.000 eren de persones asimptomàtiques. A Catalunya, per la seva banda, s'ha reformulat el recompte de contagiats i de morts per la malaltia i les xifres s'han duplicat. El Departament de Salut ha canviat la manera de comptabilitzar i fins ara només s'informava dels morts als hospitals, o sigui, aquells pacients diagnosticats amb Covid-19 que havien mort als centres sanitaris de Catalunya, però no es tenien en compte altres defuncions, encara que es tractés de persones que haguessin donat positiu al test. A banda, tampoc s'incluïen al recompte aquells casos que estaven sota sospita, en aïllament domiciliari, pendents de fer-se el test. Amb aquest nou mecanisme, Catalunya registra 39.000 positius des de l'inici de la pandèmia i més de 7.000 morts. El volum de consultes i preguntes que arriben al Servei d'Informació i Atenció a la Dona, el SIAT, han crescut exponencialment durant el confinament. Ara bé, el gruix han arribat per via telemàtica i no totes estan relacionades amb situacions de violència masclista. De fet, el servei ha detectat que el volum de persones ateses ha baixat perquè algunes han demanat esperar que acabi el confinament. El SIAT ha mantingut les atencions a les dones que habitualment s'atenen des del servei. Ara bé, només 6 de cada 10 mantenen el contacte. Hi ha un percentatge d'usuàries que no han respost al telèfon i d'altres que han comunicat que preferien seguir quan acabés el confinament. Ara bé, el que no s'ha aturat han estat les consultes en línia. Cinta Ferrer és la cap del Servei de Feminisme i Diversitat de l'Ajuntament de Sabadell.
Segons el Col·legi d'Advocacia de Barcelona, en els primers 15 dies de confinament les denúncies van baixar. Sí que les consultes, clar, pel que fa a nosaltres, les consultes online han augmentat molt, normal, oi? Per aquesta situació de confinament. També han augmentat consultes no únicament vinculades a violència masclista, sinó nosaltres també tenim moltes consultes vinculades a la situació que ho comporta tenir fills a càrrecs en famílies monoparentals, per exemple, i nosaltres podem donar pautes, rutines, que faciliti aquesta convivència amb els fills i filles.
La tasca de les treballadores del SIAT i del Departament de Feminismes i Diversitat de l'Ajuntament s'han concentrat aquests dies en reivindicar la corresponsabilitat de tots els ciutadans per evitar i denunciar les situacions de violència masclista que es produeixin. I per fer-ho han donat a conèixer els diferents telèfons on poden trucar els ciutadans si tenen problemes.
El que estem apel·lant des de l'administració pública és que la gent truqui la policia. Ja es fa, eh? I passa, eh? Ara actualment la major part de... o bona part de les denúncies a la policia, comença perquè un veí truca de que sent cops, que sent crits. Doncs això és el que s'ha de fer com a ciutadà, no? No deixar aquesta persona tan vulnerable sola, i menys en un moment com aquest que estaria...
Ferrer destaca que en un percentatge molt alt, les dones que s'atenen des del CIAT ja no viuen amb els seus agressors, però sí que hi ha casos de dones que estan tancades en un pis amb la parella que els maltracta, una situació que a més s'agreuja si hi ha problemes econòmics.
Quan s'està agreujant les problemàtiques? Quan ara també entra un tema econòmic en moltes famílies, d'acord? En general, també les setmanes de confinament, el que veiem és que elles van trobant els recursos necessaris per acompanyar els seus fills i filles en el dia a dia. Mica en mica, amb el que ens fan el part i les psicòlogues, és que es va avançant, que reben i escolten molt bé les propostes de treball amb fills i filles.
Una part de l'atenció del CIAT es concentra també en els fills que puguin tenir aquestes famílies a càrrec. En el cas dels més petits, es donen pautes per poder superar el confinament i la situació familiar, mentre que en el cas dels adolescents es treballa directament amb els joves a través de videotrucades i pautes de conducta.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El Sindicat d'Estudiants demana un pla d'emergència per rescatar l'educació pública amb tots els recursos humans i materials necessaris. Els seus afiliats es neguen a sotmetre's a cap tipus d'examen en les circumstàncies actuals. A més, consideren que les classes en línia no són assumibles per tothom. La portaveu del Sindicat d'Estudiants a Sabadell, Fidaus Alaoui, explica per què.
Creiem que la proposta del part del Ministeri d'Universitats i d'Educació no s'està tenint en compte tots els alumnes, és a dir, les seves necessitats, les seves dificultats, sobretot de la classe treballadora, perquè no sé si se sap, però, per exemple, en aquelles famílies que es cobra el salari mínim interprofessional, el 42% no disposen de cap ordinador.
Els exàmens i les tasques continuen. Des del sindicat demanen concretar què es farà exactament amb la selectivitat. Els estudiants consideren que ara mateix no es poden fer exàmens i concreten com hauria de ser el pla d'emergència de l'educació.
Primer, en una contractació massiva i immediata de professorat. En la baixada dràstica de les ràdios i classes de reforç per a alumnes amb més dificultats. També volem que s'augmentin les beques i que aquestes siguin per ingressos i no per notes. I també inversió tècnica i tecnològica en tots els centres educatius públics i per a totes les famílies. I, per últim, s'han de deixar donar diners a l'Església Catòlica i a l'ensenyament privat.
Per avaluar l'últim trimestre, el sindicat demana que es faci la mitjana de les dues primeres avaluacions. També vol que es reorganitzin els temaris del pròxim any acadèmic per donar els temes que no han entrat en aquest i que es consideren imprescindibles. Des del sindicat també es demana la derogació de la LOMCE i la LEC, entre d'altres reformes, i s'anima l'alumnat a mantenir-se en contacte durant el confinament per lluitar per l'educació pública. El govern espanyol i les comunitats autònomes han acordat, com a norma general, tots els alumnes passaran de curs a finals de juny, us ho dèiem ahir, i els repetidors seran una excepció. Els estudiants també demanen que les pràctiques de la formació professional es puguin repetir o continuar sense cost addicional, a banda de facilitar-los l'accés a la universitat als que tinguin aquest objectiu. Precisament el sindicat d'estudiants vol suprimir les notes de tall per accedir-hi. Si bé la selectivitat es farà entre el 7 i el 9 de juliol, el curs de segon de batxillerat està previst que s'acabi el 6 de maig. El 18 de maig els centres han d'entregar la llista dels alumnes que decideixin presentar-s'hi. És Educació qui aquesta setmana ha de fixar els terminis. L'altra qüestió que el departament ha de concretar és com seran les avaluacions. Les de batxillerat a les aules no seran possibles i la selectivitat enguany pot tenir variacions, però encara no s'han concretat. Els rumors corren amb rapidesa entre l'alumnat i això multiplica també els nervis. Més coses, el programa Vacances en Pau, que cada any porta a la ciutat una quinzena d'infants dels camps de refugiats sarauís, s'ha suspès arran del coronavirus. Així ho ha confirmat avui aquesta emissora el president de l'entitat Sabadell Acull Infants Sarauís, Adam Prat, al·legant a un doble motiu, les restriccions aèries i el confinament dels mateixos camps.
S'ha restringit el trànsit aeri, però també era molt perillós per un campament de refugiats i refugiades, que és el que hem de també recordar, que, clar, que entri un virus d'aquest tipus en allà pot ser també una catàstrofe. I aquí ens estem adonant que, de fet, depèn de quins suports ens estan costant que arribin, imagina't un campament de refugiats, doncs encara és més difícil, on només s'abasteixen d'ajuda humanitària, doncs si a sobre necessitem un suport extra, doncs les condicions encara serien pitjors.
Tot i que ha calgut prendre la decisió de suspendre les vacances en Pau com a mesura de seguretat, Prat admet que els infants dels camps de refugiats hauran de suportar un estiu molt dur.
Viuen en condicions doncs, que de refugiats i refugiades, en les que el menjar que reben és d'ajuda humanitària i, a més, per exemple, cal dir també que es troben en el desert. Per tant, un dels motius que són per al tema de l'organització en pau és que els infants fugin d'aquella calor extrema en què a vegades arriben a 50-60 graus de temperatura i puguin venir aquí. Què vull dir? Que aquest estiu doncs, ens trobarem amb molts infants que estaran vivint en aquestes condicions allà. I viure allà en aquestes condicions vol dir que estàs en cases on realment la teva vida és molt de matinada i molt de nit.
Per compensar aquesta situació, des de Sabadell acull infants sarauís i estan pensant en alternatives. L'objectiu és impulsar accions conjuntes buscant complicitats més enllà de l'entitat.
Estem mirant de que el suport que rebem de l'Ajuntament de Projecte de Vacances en Pau es pugui derivar doncs, algun projecte de suport pels infants que es troben allà ara mateix en els campaments. Encara no tenim res concret, perquè sí que és veritat que des de Polisario està barallant diferents propostes per fer-nos, no només a nivell d'associacions, sinó també inclús estatal, i encara no sabem què es concretarà. Sí que també, clar, nosaltres com a associació tenim idees i com a nivell de Catalunya també es poden barallar diferents propostes, però sí que creiem que és interessant el poder fer alguna proposta conjunta, inclús a nivell de l'Estat, que pogués realment de partir positivament cap als infants.
Una de les propostes que hi ha sobre la taula és l'organització d'alguna activitat per alleugerir les condicions dels infants refugiats. Més notícies en format més breu. UGT denuncia que no s'ha complementat la nòmina dels 700 treballadors dels menjadors escolars de Terrassa i Sabadell de l'empresa concessionària Sers Food Àries, afectats per l'ERTO presentat el 13 de març passat arran d'aquesta crisi del coronavirus. Això fet segons el sindicat que a dia d'avui, després de rebre el sou dels 12 dies treballats al març, els 700 treballadors estiguin confinats a casa sense cobrar cap quantitat pels endarreriments a l'hora de pagar l'atur. Estan parlant de persones que tenen sous de 400 euros i que ho estan passant molt malament, segons diu l'UGT. També critiquen des del sindicat que l'empresa no s'hagi posat en contacte amb els treballadors en cap moment, ni tan sols per anunciar-los l'ERTO, i l'acusa de no complir el que marca la llei. Prop de 300 persones han respost a la crida de voluntariat que ha fet l'Ajuntament de Sabadell arran del coronavirus. Amb aquests recursos s'atén principalment gent gran que ha manifestat les seves necessitats a través de les trucades que fa el personal municipal. Al mateix sentit d'agrupar la solidaritat de la ciutadania, l'Ajuntament està coordinant una vintena de xarxes veïnals que estan ajudant els ciutadans que no poden anar a comprar o treure les escombraries. Alhora també agrupa les xarxes que estan elaborant material de protecció. Per exemple, s'ha aconseguit que una clínica odontològica esterilitzi cada dia 30 mascaretes que fan els veïns de la Plana del Pinto. Sabadell Comerç Centre presenta una campanya per recuperar el consum a les botigues locals quan acabi el confinament. En un vídeo llançat a les xarxes socials, l'Associació de Comerciants lamenta que la ciutat estigui apagada sense els comerços oberts. Alhora, encoratja la ciutadania a fer tornar a bategar la ciutat un cop acabi l'estat d'alarma.
Quan tot això acabi, no ho dubtis. Tornarem amb tota l'energia a fer aparadors, a il·luminar la ciutat. Tornarem per recuperar la complicitat, el diàleg i la proximitat. La calidesa del contacte humà que ja mai es podrà destruir arrelats tossudament a la nostra ciutat. Arrelats més encara que mai al nostre comerç, d'on formem part donant vida, llum i moviment als carrers. Plegats, tornarem a fer bategar el centre. Tornarem a fer bategar la ciutat sencera.
La campanya, però, recorda que de moment la ciutadania ha de quedar-se a casa. I relacionat amb l'àmbit econòmic, Junts per Sabadell ha demanat a la Junta de Portaveus que el departament que tramita les llicències d'obres i activitats deixi tots els expedients enllestits. La portaveu del grup, Lourdes Ciuró, vol que un cop acabi el confinament, els processos puguin tirar endavant de forma ràpida.
Que totes aquelles llicències que hi ha a la taula de l'Ajuntament, gent que ha entrat llicències per fer peticions per obrir activitats o per fer obres, es puguin tramitar, ara ja estiguin tramitant, sí que quan s'obri ja tinguem els permisos a punt perquè la gent pugui construir i pugui obrir l'activitat. M'explico? No és que, o sigui, avancem la feina. Si jo vull obrir una botiga i vaig entrar doncs, al mes de març una petició per obrir un negoci, doncs que tot el tràmit administratiu estigui fet perquè jo quan pugui obrir-la i reprendre l'activitat ja pugui començar la meva activitat econòmica.
La regidora d'Urbanisme, Mar Molina, ja ha respost que el 100% de la plantilla municipal del departament està fent teletreball i que es procurarà que totes les llicències estiguin enllestides quan acabi el confinament. La Cambra de Comerç impulsa la plataforma solidària Covid-19 Community. Aquesta iniciativa té per objectiu ajudar la coordinació d'ofertes i demandes de tot tipus de material solidari arreu de Catalunya, conjuntament amb la resta de cambres del país. La policia municipal, d'altra banda, denuncia 41 persones en les últimes 24 hores. Des de l'inici de la pandèmia s'han dut a terme fins a 1.282 denúncies a persones que s'han saltat el confinament. A part, durant el dia d'ahir, la policia local va detenir 3 persones a la ciutat. El primer per desobediència als agents després de patir un accident de trànsit, el segon per un presumpte robatori amb força a l'interior d'un domicili i el tercer per aquest mateix motiu. A tots tres se'ls han obert diligències judicials. És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Avui molt marcat per la política i per l'economia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, proposa als partits constituir la setmana que ve una mesa per la reconstrucció. El líder socialista ho considera una qüestió d'estat per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus. Ara mateix Sánchez està mantenint contactes amb les diferents formacions per saber si estan disposats a participar-hi. Quim Torra inclou el dret a l'autodeterminació entre les condicions per donar suport als nous pactes de la Moncloa. A més, el president català també reclama que els nous pactes serveixin per avançar cap a un model de justícia social, per democratitzar l'Estat i, diu, no blanquejar el règim del 78. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha reconegut el dret de 374 noves sol·licituds de la Renda Garantida de Ciutadania durant l'estat d'alarma. Així mateix ha decidit no emetre noves resolucions que suposin la sortida de persones beneficiàries de la prestació, a excepció de casos molt concrets, com pot ser el traspàs a una altra prestació a la que es té dret. El Departament garanteix que les persones que ja perceben la prestació continuaran rebent-la amb normalitat. Vox es querella per homicidi imprudent contra el president Torra i els consellers Vergés i el Homrani per la gestió de la crisi sanitària del coronavirus. El partit d'ultradreta ha presentat una querella davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, acusant-los de no fer cas a les recomanacions de l'OMS sobre el coronavirus, d'impedir l'actuació de la Guàrdia Civil i l'Exèrcit i de negligència en la gestió de les residències de la gent gran. El govern preveu que es dupliqui l'atur a Catalunya, que l'últim trimestre del 2019 va ser del 10,4% arran de la crisi del coronavirus. El president de la Generalitat, Quim Torra, també ha admès que es preveu una caiguda del producte interior brut.
La caída en el PIB de Catalunya pues, se puede estimar probablemente en 2 dígitos. Pero es que estas cifras que le doy, desgraciadamente, pueden ser peores.
Per pal·liar l'impacte del virus, ha demanat un endeutament de les administracions públiques, tot plegat el mateix dia que Catalunya supera els 90.000 ERTOs i la xifra d'afectats bat el rècord d'atur registrat des de l'última crisi, amb 668.000 damnificats enfront als 665.000 del 2013. En les últimes hores han augmentat en 5.700 les persones afectades per aquests expedients arran dels expedients presentats per 832 empreses. A tot això, el Fons Monetari Internacional avisa que un rebrot del coronavirus al 2021 pot fer caure més d'un 7% el producte interior brut mundial. I el Banc Central Europeu està preparat per augmentar la compra d'actius si és necessari i durant el temps que calgui. Així ho apunta la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, en previsió a una gran contracció del PIB de l'Eurozona arran del coronavirus sense precedents. Lagarde insisteix que s'exploraran totes les opcions per donar suport a l'economia en xoc. La música arriba demà a l'Instagram de Ràdio Sabadell. Aquest divendres, a 6:45 de la tarda, concert del sabadellenc Jaume Bosoms, que ens explica què podrem escoltar en aquest recital.
Hola, sóc Jaume Bosoms i demà, des de l'Instagram de Ràdio Sabadell i des del meu Instagram personal, amb els sabadellencs fem coses, farem un petit concert a 6:45 amb les cançons en acústic del meu nou disc, que va sortir el 13 de març, que es diu L'aire que respiro, i el podeu trobar a totes les plataformes digitals. Moltes gràcies i ens hi veiem.
La programació dels sabadellencs Fem Coses, però, segueix aquest cap de setmana. També dissabte, comptes amb l'entitat Calenredus i diumenge aprendrem a fer roses de paper amb Ai Mai Manetes Handcraft. Tot plegat a 6:45 a l'Instagram de Ràdio Sabadell. Menys d'un minut per 6:45. És moment per posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 16 d'abril, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb els butlletins horaris i a 2:45 amb el Notícies Migdia en aquesta programació especial que tenim arran de l'estat d'alarma. Recordeu, quedeu-vos a casa, que ja venim nosaltres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.